Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Professor Josep Maria Casas i Sabata. Porta tota la vida dedicada a l'ensenyament, la docència. Primer a l'Escola Tècnico-Professional Diocesana de Navàs, 15 anys, i ara més de 20 a la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa. És llicenciat i doctor en Químiques i màster en Medi Ambient. És conegut per tots els navassencs, Premi Flama a la Cultura l'any passat, 1999. Divulgador de temes de ciència, tecnologia i medi ambient a diaris i ràdio, i altres vegades a TV3. Porta més de 200 articles escrits sobre aquests temes.
Molt bon dia a tothom, amics de la veu de Navàs. Avui, 15 d'octubre, iniciem en aquesta emissora, l'emissora de casa nostra, un nou programa que esperem us agradi, que sigui útil, que tingueu motivació per escoltar-lo. El tercer diumenge de cada mes dedicarem mitja horeta, allà a les 11 del matí, entre 11 i 11:45, a parlar de ciència, de nous coneixements. El programa l'hem titulat Ciència a l'abast de tothom. El títol podem dir que ja ho diu tot, però tenem amb aquest programa a acostar la gent, a l'oient, a vosaltres a què us interessi, a trobar gust pels temes que dia rere dia surten com a novedosos. Estem cada vegada més immersos en una societat canviant i els nous avenços van a una velocitat extraordinària, com tots sabeu. Voldríem que aquest programa us ajudés, en els joves, els que encara us trobeu a l'escola, els que esteu a la universitat, els no tan joves que us atreuen el saber coses, i els més grans perquè teniu més temps per pensar-hi. És un programa per a tots. Ciència, tecnologia i medi ambient seran els nostres temes preferits. Els volem explicar d'una forma planera, entenedora, didàctica. El nostre lema, dins el que siguem capaços de fer-ho, volem que sigui posar a nivell fàcil el que és difícil. En aquesta mitja hora del tercer diumenge de cada mes, volem entretenir-vos, tot aprenent. Volem que degusteu el camp científic, el que passa arreu del món, donant prioritat als temes d'interès al nostre país, a Catalunya, i quan sigui possible hi hagi temes que ens afectin, els de més a prop, els de casa nostra, els de les comarques del Bages i del Berguedà, o els de Navàs mateix. Tenim la pretensió de fer un programa variat, entretingut i amb convidats quan sigui possible. Aquest primer programa l'hem titulat La ciència en aquest final de segle. En aquest final de segle XX, que ara s'acaba, i que farem un repàs de lo que ha estat la història de la humanitat fins ara, d'una manera, com podeu considerar, breu, ràpida i sintetitzada. I per fer-ho hem cregut bé referint-nos als tòpics que mai han acabat de contestar-se. D'on venim nosaltres? A on som ara? Cap on anem en el futur? D'on venim nosaltres? Doncs venim de molt lluny. L'univers pot tenir 15.000 milions d'anys, una xifra que se'ns escapa. El planeta Terra i els altres planetes del seu entorn es considera que tenen, tots els estudis ho diuen, 4.500 milions d'anys que està girant, aquesta nau nostra. Si condensem tota aquesta història de 4.500 milions d'anys que se'ns escapa, que no podem entendre, en un dia, en 24 hores, que és el que farem, la vida sobre la Terra, en forma d'animals, va aparèixer fa uns 700 milions d'anys. Per tant, les primeres éssers vius en forma d'animals porten uns 700 milions d'anys a la Terra. Això, en aquest dia, que considerem de 24 hores, serien les 8 del vespre. Per tant, tot el que va passar fins a les 8 del vespre, apenes en sabem res i no hi havia vida sobre la Terra. L'home, el parent més pròxim a nosaltres, l'home sapiens sapiens, que sempre s'ha estudiat, va arribar fa 10 milions d'anys, tot just faltava un minut i mig per les 12 de la nit. I en aquest temps, en aquests 90 segons, en aquest minut i mig de la història de la Terra condensada en un dia, hem fet molta feina. Alguna bona, d'altra no tant. Jo, per fer-ho entenedor, dintre el que he sigut capaç, ho he resumit en 5 grans etapes que hem passat a la història de l'univers. Una, primera etapa, des de fa 10 milions d'anys, l'home era caçador, la dona recol·lectora. Vivien nòmades, anaven d'un lloc a l'altre, i fonamentalment, doncs mira, es basava en viure del que caçaven i del que recollien. Era una manera de viure totalment integrada amb la naturalesa. Parlem de 10 milions d'anys enrere. Però a cada etapa hi ha una crisi. L'excessiva expansió, el voler dominar el territori, va entrar en competició amb l'entorn i aquesta generació va acabar per donar pas ja alguna manera a l'etapa agrícola que ens és una mica més propera. Hem de dir que aquesta primera etapa de caçadors-recol·lectors va durar 50.000 generacions. Cada generació, doncs ja podeu suposar, és l'edat de 30, 25, 30 anys fins que neix el pròxim criu. Per tant, van ser milions d'anys. Va ser una etapa molt llarga, molt llarga. I com veurem, cada una s'escurça. Més tard, en aquest repàs que fem d'on venim, hi va haver l'etapa agrícola, que va néixer, la podem situar, en fa 10.000 anys, on l'Homo sapiens, és el parent nostre més proper, del que venim tots, va començar a domesticar les plantes, els animals, a lliurar-se de la servitud de la naturalesa, ja cultivava els camps, i va anar passant de nòmada a sedentari. Va fer el seu raconet per treballar en una zona doncs, sense haver-se de moure a buscar menjar constantment. Aquesta etapa ja utilitzava alguns utensilis l'home, algunes energies naturals, el vent, l'aigua, i només va durar 400 generacions. Fixeu-vos, multiplicat per 25, lo petit que és comparat amb l'anterior, que van ser 50.000 generacions. Saltaríem a la tercera etapa, que és la industrial. És la segona gran revolució que diuen. I aquesta tots l'hem coneguda una miqueta. S'inicia, l'etapa industrial tothom la situa, a l'any 1769, quan un escocès, el nomenat James Watt, va descobrir la màquina de vapor. Aquest senyor doncs, va començar a utilitzar els combustibles que durant milions d'anys es havien anat produint i en poc temps n'hem passat força via. Només cal veure el carbó, el petroli i el gas natural que s'estan exaurint. I això es va iniciar el 1769, poc més de 200 anys. Aquesta generació industrial, tal com la hem coneguda, de la gran empresa, que va ser més tard, de la gent anar vestida amb el mono blau, per dir-ho d'alguna manera, amb grans fàbriques, empreses que fumejaven, que com més fum emetien, més interessants eren, ha durat unes 8 o 10 generacions, no més que això. S'ha reduït moltíssim respecte a l'etapa agrícola, que en va durar 400. Estem ara a l'etapa, diguem-ne, postindustrial. La gran indústria no s'està creant, cada vegada menys persones. L'activitat es fa, com veurem, amb un altre tipus de màquines i, per tant, és una etapa postindustrial o de la informació. L'era industrial, tal com la coneixem, per tant, s'acaba. No en va el maquinisme, les màquines, van buidar els camps. I ara creiem que, una altra vegada, els ordinadors i els robots estan buidant les empreses per passar al camp de les telecomunicacions, de les oficines automatitzades, de les empreses que funcionen d'una manera pràcticament virtual, amb l'ordinador davant sempre. Això ha creat un gran trauma a l'atur i el canvi d'una etapa a l'altra doncs, no és en va, de cap manera. En aquesta època es considera que el 25% de la població activa n'hi ha prou per produir tots els béns i tots els serveis que nosaltres necessitem. Per tant, aquesta etapa postindustrial jo m'atreveixo a situar-la en un parell o tres de generacions, no gaire més. I, per tant, el salt que hem anat fent de cada una és esgarrifós. I cap on deu anar el futur en aquestes 5 etapes que dèiem? Tothom apunta que a partir de l'any 92, on hi va haver la celebració d'unes jornades a Rio de Janeiro sobre medi ambient, es va definir una mica el que havia de ser el món del futur segle. Aquest món del segle XXI vindrà marcat, creiem, per tres grans avenços. Uns en el camp de les telecomunicacions i l'electrònica. És imparable la microelectrònica, la transmissió a distància, els aparells automatitzats, els robots, les màquines que fan feina per nosaltres, etc. Un altre camp on l'avenç serà de salts a pas de gegant serà l'enginyeria genètica i el guariment de tot tipus de malalties. Això s'està veient ara amb el genoma humà, amb desxifrar les persones quina genètica tenim i a partir d'aquí poder prevenir malalties que fins ara eren insospitables i sobretot incurables. I possiblement en aquesta futura etapa, que fem futurologia, per tant no podem assegurar que ho encertarem, el medi ambient tingui una importància rellevant. Estem degradant el planeta, ens estem d'alguna manera carregant el planeta. Aquesta persona humana que va arribar molt tard en aquests 4.600 milions d'anys que fa que gira la Terra, doncs hem fet una gran feina i alguna molt mal feta. L'agressió que hem produït en els camps, en els cultius, a la Terra en general, a la contaminació atmosfèrica, de les aigües, la quantitat de residus, etc. Per tant, els problemes ecològics, els problemes de medi ambient, serà una de les etapes que almenys els 25 o 30 anys propers tindrà una importància capdalt. Es tracta de fer una revolució de la sostenibilitat. I això què vol dir? Pues satisfer les necessitats de la població actual, dels que hi som, per anar bé no tirar enrere del que ara estem utilitzant, de la qualitat de vida que tenim, però, i aquí està l'important, sense posar en perill les necessitats de la gent futura, podríem dir dels nostres nets. Es tracta de poder viure al mateix temps que preservem, de produir al mateix temps que mirem que l'entorn no es faci malbé. Un problema realment difícil. Amics de la veu de Navàs, continuem fent un repàs a la història de la Terra i en aquest nivell de ciència i tecnologia a l'abast de tothom que tractarem cada tercer diumenge de mes i estàvem comentant les cinc grans revolucions que hi ha hagut des de que a la Terra hi ha vida i ara voldria referir senzillament a les coses més importants que han passat els darrers 50.000 anys i així ens anar avançant fins al dia d'avui. Fa 50.000 anys va aparèixer el primer humà més semblant a nosaltres, l'home sapiens sapiens. Nosaltres contem tres o quatre generacions de persones, no sabem més que el que ha passat amb els pares, amb els avis, amb els besavis, doncs aquest home sapiens ha portat 50.000 anys d'existència i amb aquests 50.000 anys doncs, ha viscut des de les cavernes a l'època actual. Si fem un salt important, els 2.000 últims anys, per tant, el que diguem, contem des de l'etapa de Jesucrist, podríem dir, hi ha hagut 80 generacions de persones. Pensem que el primer català va néixer fa uns 500.000 anys, per tant, molt abans que aquest. En aquestes darreres generacions, últimes, és quan l'home ha après a llegir i a tenir llibres impresos. Fins fa 400 anys això era impensable. Per tant, d'alguna manera, l'acumulació del coneixement l'estem fent a l'últim temps. Han passat molts anys anteriors que no, pràcticament, érem doncs, vivint a les cavernes, nòmades i sense cap avenç d'aquest tema científic, tecnològic i com anem comentant aquí. Només les darreres 5 generacions, per tant, els últims 125 anys, des de la gent que va néixer per allà el 1875, no n'hi ha cap de viu, però hi ha avis doncs, d'una edat semblant. Doncs des de fa 5 generacions disposem de llum elèctrica. Abans no n'hi havia. I en aquest començament de segle, d'any 1900, per tant ara portem 100 anys, es van fer els primers descobriments del telèfon, la màquina d'escriure, va néixer l'electrònica, va néixer el cinema, més tard el Koch va descobrir el bacil de la tuberculosi, per tant a partir de l'any 1882 ens podem curar d'una quantitat de malalties que era impensable fins a llavors, va crear el mateix Koch l'Institut Francesc Pasteur, que encara ara ens proporciona les vacunes contra la grip cada hivern, per exemple, i tot això passava a l'entorn del 1900. Ara portem 100 anys. Seguint aquest recital de aconteixements científico-tècnics, les darreres tres generacions, això ja molta gent ho recorda, els darrers 75 anys, hem sobreviscut gràcies a la penicilina, un avenç important pel Fleming, que la va descobrir l'any 1928, i més tard vindria l'estreptomicina, i més tard vindria la vacuna contra la poliomielitis, etc. Per tant, tots aquests avenços amb les vacunes que ens han guarit de moltíssimes malalties, l'home fa uns 75 anys que hi treballa. A les últimes dues o tres generacions finals, des de la Segona Guerra Mundial fins ara, és quan l'avenç ha sigut més espectacular. Tot el tema de l'electrònica, la informàtica, els coneixements científics, fins a llavors no s'havien assolit. En aquest tercer diumenge que farem cada mes, doncs, de donar uns coneixements sobre el que ha passat, allà on som ara, i sobretot, si podem, parlarem del futur. Anem a fer la segona etapa, si heu escoltat, la primera era d'on venim, i venim de molt lluny. Hem fet unes etapes antigues a la història de la humanitat, dels homínids, de l'home, doncs, fins a fer els primers avenços, i ara ens hem de situar a on som. A on som a l'acabament d'aquest segle XX i començament del segle XXI? On està la humanitat en els temes de ciència i tecnologia ara? Bé, doncs, jo us diria que, primera cosa, el món ha assolit 6.000 milions de persones. 6.000 milions de persones. Això representaria 1.000 Catalunyes. Catalunya hi ha 6 milions, doncs 1.000 Catalunyes. Tot el món hi ha 1.000 Catalunyes en quant a quantitat de persones. Pensem que al començar aquest segle, l'any 1900... tota la gent de Catalunya treballava pràcticament a l'agricultura, el 80%. Ara, a l'acabar el segle, hi ha un 1,5% de la gent que treballa a l'agricultura. El canvi és dràstic, és, com es veu, transcendental. A la indústria, al començament del segle passat, no hi havia més d'un 10% de gent treballar-hi. Ara som un 30% que treballem a la indústria, treballa a la indústria. I a l'altre sector que està creixent d'una manera... doncs, potencialment molt important, el sector dels serveis i de la construcció. A començament de segle no hi havia més d'un 10% de gent dedicada als serveis i ara som el 60% o el 70%. Això vol dir que en 100 anys hem fet un camí molt important en el tema de canviar sobretot el camp de treball dels humans i dels catalans concretament. Hi ha una xifra que us voldria comentar que crec rellevant i és que l'any 1985, ara portem 15 anys, la societat catalana va fer el pas a la societat postindustrial. Si que recordeu que fa una estoneta que parlàvem de les etapes agrícola, industrial, postindustrial, i ara a l'etapa que vindrà de la sostenibilitat, doncs l'any 85, ara portem 15 anys, els catalans vam passar de treballar la majoria a la indústria a treballar la majoria als serveis. I de tal manera que més del 50% de persones des de fa 15 anys treballa al sector serveis. Podríem dir... restaurants, ensenyament, hospitals, tot el que sigui, donant-nos un servei que al final no és una producció. Això al començament va esbarar moltíssim, es pensava que sense treballar produint, doncs el país tiraria enrere, i es comprova que no, precisament perquè les màquines fan molta feina i amb menys gent dedicada a la producció n'hi ha aparentment prou. Actualment, tornem a repetir, pràcticament un 70%, un 60% de gent està al sector serveis, a Catalunya, i un 30% a la indústria. Quins són els avenços amb què ens trobem a l'acabament d'aquest segle XX i començament del segle XXI? N'hi ha moltíssims. Jo em referiré a tres o quatre casos, per no fer-me pesat, per no cansar-vos, però que són flagrants, destaquen en el camp de la ciència, de la tecnologia, de la recerca, i per tant no els podem passar per alt. Un d'ells són les denominades TIC. TIC vol dir... tecnologies de la informació i de les comunicacions. Les tecnologies de la informació i de les comunicacions són capdavanteres i mai, per descomptat, mai havíem estat en el nivell que estem ara. Hem passat d'una societat materialista, de necessitar molts materials, a una societat on necessitem ara molts coneixements, molta informació, i aquesta informació està condensada. Hi ha gent que compara el que érem fins ara, que en termes d'informàtica érem Harvard, érem màquines, i el que serem en el futur, software, serem informació. S'està substituint la intel·ligència humana per la intel·ligència artificial. El xip, famós xip, és el centre de tot. És un circuit integrat que conté més de 1.000 milions de transistors, una xifra impensable doncs, de que poder integrar en un petit xip doncs, tota aquesta quantitat de transistors, que el que faran després és transmetre la informació, amplificar-la i passar-la d'un lloc a l'altre. Hi ha tres camps que l'evolució de les tecnologies de la informació és espectacular. La microelectrònica, que genera informació, els ordinadors, per exemple, per, més aviat les màquines que fabriquen per fabricar els ordinadors, la informàtica, que la processa tota aquesta informació, i després les telecomunicacions, que la transmeten a gran distància. Per tant, entre la microelectrònica, que són els aparells, la informàtica, que la processa, i tots hi estem treballant doncs, davant d'un ordinador una hora o altra, i les telecomunicacions, que el que fa és transmetre-la a tot arreu del món, no, només cal veure internet, amb aquests tres grans camps, les tecnologies de la informació estan avançant d'una manera espectacular. Hi ha un llibre conegut d'un tal Echevarria, un home que s'ha posat a pensar també què passarà en el proper segle, i diu que l'home, amb tota la seva existència, ha passat per tres entorns només. El primer entorn, amb la natura. Era l'home que estava en contacte cada dia al camp. Era l'etapa agrícola, podríem dir. El segon entorn ha sigut amb la ciutat. L'home totalment urbà. L'etapa bàsicament industrial. La gran concentració de la gent a l'urbana. I que ara ve el tercer entorn, on el que predomina és la imatge virtual. És l'etapa de l'ordinador, del vídeo, de les telecomunicacions. Aquest que ara estem doncs, engegant en aquest final de segle XX i començament del segle XXI. Caldria dir, podríem enumerar moltes altres coses, més referit a l'electrònica, els robots, exactament igual, el seu avenç és espectacular, la fabricació de cotxes és totalment robotitzada, per rescatar gent en situacions difícils s'empleen robots, per entrar en centrals nuclears on hi ha un alt perill de rescat o d'obtenir materials si entra en robots. Hi ha braços manipuladors, empleats en medicina o empleats en robòtica, a les empreses, constantment. Podríem girar els ulls en aquest repàs que estem fent a la ciència, a com ha canviat a casa nostra. És la casa intel·ligent. Els electrodomèstics, les rentadores, els rentavaixelles, les cuines multifuncionals, la vitroceràmica, el forn microones, estem voltats d'equips totalment intel·ligents electrònics, d'alguna manera. El futur passa per integrar molts d'aquests equips. Veurem que a través de la nevera podrem, doncs, segurament a través d'internet i de la nevera, doncs, veure com estan els aliments, prevenir quins hem de comprar, en quin estat es troben, podran integrar, cada vegada es va integrar més equips en un de sol. Si anem a una oficina, no cal dir-ho, tot és d'ordinadors, de xarxes d'informació, i ara, molt poc temps, aquests equips multiús que la mateixa màquina fa de fotocopiadora, d'impressora, de fax i d'escàner. Això ho tenim a casa nostra. No cal dir els edificis, pensant en la casa, són edificis intel·ligents. Una persona pot sortir de Barcelona i connectar la calefacció a la Cerdanya, per exemple. Pot fer que se li baixin les persianes quan es fa aquí fosc automàticament. Pot ser que graduem el sol d'entrada, segons un dia estigui més clar o més fosc, o plogui o no plogui. Si ens referim a un altre camp, com podria ser la banca, els caixers automàtics, no ens sorprenen a tots, les caixes registradores, els sistemes de telecompra, de demanar entrades a distància, etc. Aquests dies hi havia, ja, Sony Mag, ha passat ara a Barcelona, està parlant de l'oci tecnològic. Què vol dir? La televisió integrada ja amb l'ordinador, conjuntament, ja hi ha màquines d'aquestes, amb el vídeo, amb l'equip de música i tot això connectat a internet.
Thank you.
tornem a ser amb tots vosaltres, amics de la veu de Navàs, en el programa La ciència a l'abast de tothom, i hem fet un repàs superficial, ràpid, no pot ser d'altra manera, a través de la ràdio, en poca estona, on ens hem decantat per saber què havia passat en la història de la humanitat en els primers milions d'anys. Més tard ens hem referit als últims 50 anys. Hem donat molta importància a què ha passat entre el 1900 i el 2000, que és on hi ha hagut els avenços més espectaculars. Hem parlat fins ara d'on som en aquests moments, com comencem el segle XXI. Ens estàvem referint a la casa intel·ligent, als robots, a la informàtica. Podríem parlar de molts altres, dels nous materials, de la conquesta de l'espai, de l'energia nuclear, de la medicina i els seus avenços, del camp agrícola, etc, etc. Però, per anar acabant, per anar, que no ens fem pesats en el tema aquest, ens refinarem ja cap on anem en el futur. Si hem repassat d'on venim, a on som, la tercera pregunta, aquestes preguntes transcendentals que mai hem acabat de contestar, doncs seria cap on anem. Quin futur es pot preveure en aquest món molt sacsejat amb crisis de tota mena? Pensem, o modestament penso, que el futur està en mans de tres grans actors, almenys aquests primers anys del segle XXI. El de les telecomunicacions i tot el tema de la parafernàlia electrònica, el tema de la medicina i l'enginyeria genètica i el tema del medi ambient. El que passa és que aquests tres temes, per tractar-los, doncs caldria molt temps, jo els deixaria per un altre programa per poder explotar el que serà el futur en aquests tres camps que creiem que són transcendentalment importants. Però no voldria acabar sense dir o sense donar un parell de suggeriments que creiem que en aquest començament de segle XXI, que l'1 de gener es farà efectiu, són flagrants. Primera, hem d'estar a l'aguait, a l'alerta constantment de del que està esdevenint com a bo. Tot ens ho venen com a bo, els mitjans de comunicació, doncs ens estan explicant els grans avenços, com que tot és una gran millora, però ja sabem que moltes vegades no és així, hem de saber triar. I em voldria referir a dos aspectes importants. Un, hi ha unes crisis que es repeteixen periòdicament. Els economistes parlen de que els cicles econòmics es repeteixen, que hi ha uns períodes de bonança econòmica i uns altres de crisi, i que així s'han complert sempre. Fem un repàs a això i veiem que als anys 70 hi va haver la primera gran crisi del petroli. L'OPEP, els països productors i exportadors de petroli, van reduir la seva producció, van encarir-ho i van crear una gran crisi mundial, i a Catalunya ens va afectar entre els anys 74 i 84, bàsicament. Va venir després una etapa de creixement. Abans dels Jocs Olímpics, fent un repàs, doncs, fins a l'any 92-93, a Catalunya va ser de creixement doncs, sostingut i considerable. Més tard va tornar a produir-se una altra crisi, els períodes on vam tenir tot el problema de l'atur, la feina doncs, va escassejar a tots els nivells d'empreses i per tant això va tornar a ser una sotracada important. I aquest cicle es torna a complir, ara passem una època de bonança, podríem situar que des de l'any 97 fins ara doncs, ha sigut una època de creixement important, però que, el que dèiem al principi, hem d'estar a l'aguait d'aquestes crisis perquè no sempre és igual, no l'activitat que hi ha ara es conservarà constantment, i potser un senyal d'aquesta crisi ja és l'encariment del petroli que estem suportant aquests últims temps. Algunes xifres es diuen que el gasoil, per exemple, fa un any valia poc més de 85 pessetes, el gener d'aquest 2000 en valia 100 i ara, a l'octubre d'aquest 2000, en val 120. Hauríem potser de fer cas a aquella frase de que no hi ha mal que per bé no vingui i estimular o incentivar també la instal·lació i l'increment d'altres energies, no dependre constantment del petroli com fins ara hem fet. I ja per acabar, també voldria dir que la formació, ja que sóc una persona dedicada a l'ensenyament, ens convé fer-la constantment. És una època en què la titulació té data de caducitat i ens hem d'anar formant amb tots els temes. Molt bon dia a tothom i dintre d'un mes tornarem tots vosaltres.